Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 21 d'abril, són les 12 de migdia. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Sumari i arrenquem. Som-hi! Doncs avui a La Graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana. També parlarem de l'actualitat del Barça, també de la Premier League, amb els nostres col·laboradors habituals. També farem el repàs de l'agenda esportiva a casa nostra i, per acabar, descobrirem una nova història a la secció Història del Futbol, on avui descobrirem al Gran Torino. Així que som i arrenquem, com sempre, ho fem amb la companyia del número 1 de la llista dels 40 principals d'aquesta setmana, que ha repetit, Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Ooh, oh, I just wanna feel this moment. Ooh, oh, I just wanna.
The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and oh yeahs, they counting always. Real fat all day, now baby we can party, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment.
One day my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Ooh, oh, I just wanna feel this moment. Ooh, oh, I just wanna feel this
moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
One day,
we'll be right back.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I seguim avançant, doncs, a la graderia d'aquest diumenge. Hem de fer un repàs a les notícies més destacades que ens deixa la setmana. I, malauradament, aquestes notícies són molt dolentes. Hem de començar per aquestes dues explosions que es van produir a la meta de la Marató de Boston, que van causar 3 víctimes mortals i uns 100 ferits, més d'una dotzena dels quals d'extrema gravetat. La policia va desactivar 2 artefactes més. Per sort, aquests no van causar més danys. El president dels Estats Units, Barack Obama, va comparèixer també des de la Casa Blanca. Sens dubte és el primer acte terrorista en els últims 12 anys als Estats Units. Però aquest no és l'únic atemptat terrorista en el món de l'esport. Us hem preparat una cronologia d'atemptats terroristes en els darrers anys en l'àmbit esportiu. Hem de començar pel 1972, en aquella massacre de Múnich, on 17 persones van morir, entre esportistes, terroristes i policies, després que el grup terrorista israelí Septiembre Negro segrestés membres de l'equip olímpic israelí. El 1996, una dona va morir i 100 persones van resultar ferides al estallar una bomba al parc centenari de la ciutat d'Atlanta durant la celebració dels seus Jocs Olímpics. El 1997, el Grand National, la carrera de cavalls més famosa del món, es va suspendre després que rebessin amenaces de bomba per part de l'IRA. La prova es va haver de fer 2 dies després. El 2002, ETA va fer estallar un cotxe bomba molt a prop del Santiago Bernabéu, 3 hores abans de la semifinal de Champions que enfrontava al Real Madrid i al Futbol Club Barcelona. Va haver-hi 17 ferits. El 2008, 14 persones van perdre la vida i 90 van resultar ferides per l'explosió d'una bomba de la guerrilla Gampaja a uns 25 quilòmetres de Colombo, quan es disposaven a donar el tret de sortida d'una marató tradicional que formava part de la celebració d'any nou. Entre les persones que van resultar mortes es trobava el ministre de Carreteres i Desenvolupament Viari de Sri Lanka. L'any 2008 se suspèn el Rally Dakar per falta de seguretat en les etapes de Mauritània davant les amenaces d'Al-Qaeda. 4 francesos van morir dies abans al sud del país en un atemptat terrorista. Per això, des de llavors, el Dakar no es celebra a l'Àfrica, sinó que ho fa a Sud-amèrica. El 2009, un grup terrorista armat amb fusils, granades de mà i llançagranades van atacar a un comboi de la selecció de cricket de Sri Lanka. El resultat va ser de 7 morts i 6 ferits. El 2010, 92 morts durant un partit de voleibol al Pakistan, a conseqüència d'un atemptat preparat per un suïcida que va fer estallar el seu cotxe enmig de la pista quan el partit estava en joc. I el 2010, l'autobús de la selecció de futbol de Togo va ser ametrallat per rebels de l'enclau angoleny de Cabinda quan es disposaven a participar a la Copa Àfrica. Van morir un entrenador assistent i el cap de premsa de la selecció togolesa. I el 2010, 25 persones van morir i més de 100 van resultar ferides en un atac suïcida en un camp de futbol de l'Iraq. El terrorista va entrar al terreny de joc amb el seu cotxe bomba carregat d'explosius. Aquest és, a grosso modo, una mica de cronologia d'atemptats terroristes en el món de l'esport, que, sens dubte, doncs, ens han fet recordar aquells moments a causa de l'incident que es va produir a Boston a principis d'aquesta setmana. Bé, a part d'aquestes notícies, tenim més coses. En el món del futbol, per exemple, Sandro Rosell va anunciar que es presentarà a la reelecció al 2016. I també hem de parlar de la Copa Catalunya. El filial del Barça va superar el Nàstic per la mínima i arriba, doncs, a la final. Un gol de Lomban, de penal, va ser suficient perquè els d'Eusebio Sacristán accedissin a la final, on les veuran les cares amb l'Espanyol, que en va tenir prou amb 45 minuts per acabar amb el somni del Llagostera. Al final, 3-0. Els blanquiblaus, amb molt d'ofici, van deixar el partit sentenciat a la primera meitat amb els gols de Sergio García i Cristian Alfonso, que en va fer 2, i també es va classificar per la final. Per tant, a la final de la Copa Catalunya, Barça-Espanyol, encara sense data, perquè s'espera, doncs, saber si el Barça arribarà o no a la final de la Lliga de Campions per a escollir una data que ficarà entre Barça i Espanyol. Veurem si el Barça i l'Espanyol fan jugar els seus filials o no per a aquesta final. I I també una notícia que vam rebre a finals d'aquesta setmana és que el comitè de competició de la Federació Grega ha penalitzat amb 3 punts a l'AEK d'Atenes pels greus incidents que es van viure a l'últim partit de Lliga entre l'AEK d'Atenes i el Pantrakikos, circumstància que suposa doncs el seu descens matemàtic a segona divisió per primera vegada en la seva història. L'AEK d'Atenes és un dels històrics de la Lliga Grega i un dels equips amb més títols. Té un total de 89 anys d'història el conjunt grec, que baixarà molt probablement a la segona divisió, tot i que encara té temps per apel·lar a aquesta sentència. La veritat és que el descens sembla inevitable. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem del Barça, on ja tothom pensa en Champions, tot i que... Bé, doncs, el partit contra el Bayern de Múnich, l'eliminatòria no serà gens fàcil, però ara sí que és qüestió de posar tots els esforços, perquè amb la Lliga pràcticament al sac, només queda la Lliga de Campions. En parlem de seguida.
Cadena SER, número 1 en esport.
Vinga, i seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, 21 d'abril, moment de parlar del Futbol Club Barcelona, i com cada setmana ho fem amb el nostre company de Ràdio Barcelona, que ens escolta via telefònica, l'Ignasi Taltavull. Ignasi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, bé? La setmana bé, tranquil·la?
Bé, molt bé. Sí, setmana tranquil·la.
Estranya.
La prèvia, sobretot, de Champions, no?
Sí. S'ha fet estranya una setmana sense Champions ni sense competicions europees entremig, no?
Sí, exacte. Vam tenir la Copa Catalunya, encara que no jugava el primer equip el dimecres, però crec que és una de les setmanes atípiques de l'any, no? Que no, vull dir que entre setmana no hi ha, com dius, competició europea, ni tampoc seleccions, ni res, i bueno, ha servit una mica perquè els jugadors també descansin de tots els partits que tenen acumulats,
doncs sí.
I encarin aquesta recta final de la temporada decisiva, no?
Que ja va bé de tant en tant. Per cert, comentaves el de la Copa Catalunya. La Copa Catalunya també, la final la jugarà a Barça i Espanyol, i està una mica subjecte a el que passa en la semifinal de la Champions, perquè depenent del Barça si es classifica o no per a la final, s'agafarà una data o altra per a disputar aquesta final, no? Encara no té data.
Sí, depenent del que passarà en aquestes semifinals amb el Bayern de Múnich, doncs la final de la Copa Catalunya entre el Barça i l'Espanyol doncs serà una data o una altra, com tu dius, encara que també s'haurà de veure quins seran els jugadors que finalment disputin aquesta final, no? Si seran jugadors del filial, del B, com va ser l'última vegada, o si que aleshores el Barça, en cas de, per exemple, que tingués la mala sort de no classificar-se per la final de Lliga de Campions, doncs potser veuríem jugadors del primer equip, no?
Tu per què apostes?
Jo aposto perquè la data s'haurà de posar en base a la final de Champions que el Barça haurà de jugar, espero, i que, per tant, serà un equip carregat de jugadors del filial, sobretot. Crec, espero que sigui així, serà una bona senyora per al...
Sí, sí.
No per l'organització de la Copa Catalunya en aquest cas, però sí per al Barça, que estarà a la final de Champions.
Bé, doncs ja veurem com acaba tot plegat. Tot depenent, òbviament, del que comentàvem ara, Ignasi, d'aquestes semifinals de la Lliga de Campions, que arriben ja aquesta setmana. El dimarts juga el Barça contra el Bayern de Múnich, és Bayern-Barça el dimarts, i el dimecres Borussia Dortmund-Madrid. Tots dos equips espanyols que desplacen fins a Alemanya per a disputar l'anada d'aquestes semifinals, i amb Leo Messi, que ja entrena amb el grup i que està ja, sembla ser, el 100%, o almenys recuperat d'aquesta lesió que ha estat una mica amb l'all al cor a tot el barcelonista durant aquestes setmanes, no?
Sí, caldrà veure si està al 100% o no, però Messi, no sé, al 80, per exemple,
o menys.
Ja marcarà les diferències. Volem veure la tornada amb el PSG amb un Messi que no és irreconeixible comparant-lo amb la seva millor versió, com va ser un jugador clau. Lògicament, per aquest dimarts serà importantíssim, no? L'anada és el dimarts, com dius, la tornada serà el dimecres, i el Barça tindrà un dia més de descans que no pas al Madrid per disputar aquestes semifinals, cosa que sempre és positiva, i lògicament, doncs, en una tornada ja coneixeria qui és el primer finalista d'aquesta Champions. Mm. Esperem que acompanyés el Barça a la final, no? Però ja podria saber el Barça, doncs, si és el Madrid i es podria produir aquesta final Barça-Madrid o és el Borussia Dortmund, no? Mm. Però el partit del dimarts, lògicament, és el partit que, bueno, que jo crec que tant anada com tornada són els dos partits grans que li queden al Barça a banda d'una hipotètica final.
Sí.
Tenint la gira com està, ara mateix tot passa per l'Allianz Arena i per al Camp Nou, que el Barça pugui donar, doncs, aquest cop definitiu a la Champions i a la temporada i plantar-se en una final després de tenir la Lliga ja a la butxaca, que seria una temporada excel·lent, que de fet ja ho és només guanyant la Lliga.
Està fort el Bayern de Múnich, ho ha demostrat aquesta setmana en partit de Copa a Alemanya i amb una Lliga que ja fa moltes setmanes que té guanyada, és a dir, que està molt, molt fort el rival del Barça per aquestes semis, eh?
Sí, és el rival més fort que hi ha ara mateix a Europa, no? L'altre dia guanyant el Wolfsburg 6-1 a les semifinals de la Copa del seu país, que és finalista, o sigui, el Bayern té l'oportunitat de fer un
triplet.
Perquè podria guanyar la Champions, esperem que no, la Lliga ja la té matemàticament guanyada, i en aquesta final de la Copa doncs podria fer 3 títols, i clar, això ja és un indicatiu de quin equip estem parlant. És un equip fortíssim que arriba en un gran moment de forma, no a la temporada, sinó de tots els jugadors individualment, perquè és un equip que any rere any han lluitat, i l'any passat van ser a la final de Champions, i fa 3 van tornar a fer-hi contra l'Inter de Mourinho. És un equip que ha mantingut la base, ha fet petites modificacions, lògicament, però ha mantingut la base de jugadors de fa uns anys i cada vegada fan més forts, i molts d'ells ho han dit, no? Ribéry ho deia l'altre dia, no? Que tenen la sensació que ha de ser aquest any, que aquest any és el que ells se senten més forts, més preparats per assumir el repte d'emportar-se una Lliga de Campions, i el Barça, doncs, això l'haurà d'enfrontar de la millor manera possible, perquè serà molt complicat, segur.
Bé, doncs, a veure si s'equivoca en Ribéry, i no és aquest any, sinó que pot ser un altre any, no? I això ara m'ha fet recordar, Ignasi, que li espera una temporada complicada, la propera, a Pep Guardiola. Complicada, em refereixo, en quant al llistó, el llistó estarà altíssim. Si el Bayern de Múnich aconseguir guanyar la Lliga de Campions, el llistó per a Pep Guardiola estarà molt alt, perquè la Lliga amb molta superioritat, la Copa en principi se li presenta també accessible per al Bayern de Múnich, i la Lliga de Campions, és a dir, que el llistó seria massa alt potser per a Pep Guardiola en aquesta primera temporada.
Home, jo estic convençut que Pep Guardiola va amb el Barça aquestes semifinals més que mai, ja aniria de per si, però és que crec que un dels motius pels quals l'equip alemany aposta per Guardiola era per aconseguir la Champions. Clar, si l'aconsegueixen aquest any, diguéssim que
no,
el projecte
val.
De Guardiola... Sí, exacte, no és que de sobte ja no els hi serveixi Guardiola, perquè lògicament tenir a Guardiola entrenador és un luxe, però sí que venint del triplet, d'un possible triplet que fes a Bayern de Múnich, l'arribada de Guardiola, doncs, no és tan necessària com ho semblava en el mes de desembre quan se'l va contractar, no? I Henkes també, jo crec que és una reflexió que segur que deu fer l'aficionat del Bayern de Múnich, no? De dir, doncs, si Henkes guanya el triplet, doncs per què no hauria de seguir, ara que sembla que no es retirarà, com s'havia apuntat en un primer moment que es deia que retirava, i ara doncs sembla que s'ha fet enrere i no es retirarà, sinó que potser seguirà entrenant a un altre equip, perquè el Bayern ja, doncs, ja ha anunciat que tindrà Guardiola, no? Mm. Està clar que la pressió que tindrà Guardiola serà altíssima. Quantes més coses guanyi el Bayern de Múnich, més alta serà la pressió. I venint d'una temporada gairebé impecable com la que està fent el Bayern de Múnich, doncs és un repte molt interessant, que per altra banda, si algú pot assumir, és Pep Guardiola, això segur.
Bé, parlant de Pep Guardiola, precisament crec que va ser aquest divendres quan el portaveu del Barça, Toni Freixa, va fer unes declaracions fent referència a que Tito Vilanova ja ha guanyat totes les comparacions possibles amb Pep Guardiola.
Sí, unes declaracions desafortunades del portaveu de la Junta, que va fer un de cero en una entrevista on va parlar de moltes coses. De Vidal també va parlar, ara ho comentarem, però va parlar d'aquesta frase que ell de seguida se'n va adonar que es va equivocar i fins i tot va rectificar al poc temps. Però clar, la frase que d'ahir és una vegada importantíssima. No tant per al que pugui suposar per al Barça, ni molt menys, sinó perquè el mateix Pito no li farà cap gràcia escoltar una frase com aquesta, no? Perquè ell mateix agafava una mica, jo crec, freixa, no? La frase que va dir Tito a la seva presentació, les conversions a Guardiola les perdré totes. Doncs home, no l'ajuda gaire que des del propi club es digui que les guanya totes ell, i a més destaqui que a nivell personal què és millor? Com donant a entendre que amb Guardiola la relació
no era bona.
Que és una cosa que per altra banda ja se sabia, no?
Sí.
Però clar, això, jo crec que posar a Tito en aquesta guerra no li fan cap favor, sinó tot el contrari, perjudica molt a l'entrenador, que no li farà cap gràcia haver escoltat aquestes declaracions, no? I bueno, és una més dintre d'una línia de declaracions i intervencions desafortunades que aquesta junta ens té acostumats en aquests últims anys, de moments en què es diuen coses que no toquen o que es diuen coses de manera equivocada, que volien dir una cosa però s'entén una altra. Bueno, és que ja en portem tantes.
Sí, sí,
que,
és una més.
Desgraciadament no sorprèn, no?
És una llàstima, una llàstima.
Sí, sí.
Bé, i tot plegat, Ignasi, quan Sandro Rosell també aquesta setmana anunciava que es presentarà a la reelecció del 2016.
Sí, exactament. Una notícia que, bueno, Freixa va considerar molt positiva, perquè deia que donava estabilitat al club. No sé fins a quin punt dona estabilitat al club, perquè vull dir que ell digui que es vol presentar vol dir que continuï. L'estabilitat del club està assegurada sempre que hi hagi unes eleccions i hi hagi uns candidats. Vull dir, no és necessari que hi hagi ningú, en aquest cas Rossi, que digui que es presentarà a les següents eleccions, no? Queda molt encara, però bueno, jo crec que Sandro Rosell no, ni fa bé ni fa malament. Crec que està bé que, bueno, que anunciï que es presentarà a les següents eleccions, i en tot cas doncs seran els socis els que decideixin si el seu mandat ha estat prou bo com per renovar-li aquesta confiança. Quan també, bueno, s'està comentant que aquests mandats de 6 anys que es van posar en els estatuts de Joan Laporta en l'anterior etapa, doncs podrien ser modificats novament en una renovació dels estatuts i passarien a ser mandats de 5 anys en comptes de 6, que es considera que 6 són masses.
Bueno.
I es trauria un any, o sigui que possiblement el següent mandat fos de Sandro, fos de
qui sigui, seria de 5.
Seria d'un any menys.
I per anar acabant, Ignasi, també s'ha parlat molt de la renovació d'Erika Vidal, que sembla ser que arriba, no arriba. També el jugador sembla ser que està un pèl molest amb el Barça, perquè volien... Ell ja va anunciar que estava bé fa unes setmanes, però el Barça no el va decidir posar a jugar una mica més tard. Per Nadal se li va dir que renovarien i que confiaven plenament amb Vidal, però ara també últimament se'l relaciona amb el PSG. Explica'ns exactament com està una mica aquesta situació d'Erika Vidal ara mateix.
Jo crec que la situació de Vidal és una vegada del club molt important. És una pífia molt gran que s'hagi arribat a aquest punt, no? Erika Vidal, que l'altre dia en una entrevista al Món RQ comentava que sí, que efectivament se li havia ofert un càrrec institucional dintre del club, i que ell, bueno, doncs no havia dit que no a aquesta oferta, però que no era el que ara mateix ell volia fer, no? Que ell havia fet tot aquest esforç i aquesta recuperació per poder jugar, i el que volia era seguir jugant i renovar com a jugador i pas com una figura institucional, no? Per altra banda, doncs tenim declaracions de Bartomeu i de Freixa dient que a Vidal ha de jugar un número de partits concret perquè la renovació sigui automàtica, i aleshores ja renovaria com a jugador. I en tot cas, la seva continuïtat, diuen des de la directiva, no?, renten les mans dient que ho decidirà el cos tècnic, com si d'alguna manera, si a Vidal no renovés, fos per una decisió del cos tècnic i no pas de la Junta, que també no és gaire encertat, no, en aquest sentit. Jo crec que el Barça aquí està badant, crec que la renovació de Vidal hauria d'estar sobre la taula des de fa molt de temps, no esperar que jugui no sé quants partits, això no vull dir, no cal. Ha fet l'esforç d'arribar fins on ha arribat i ara mateix el Vidal és un símbol de, ja no només del barcelonisme, sinó que va molt més enllà, i crec que la seva renovació és vital i és imprescindible. I jugui un partit, jugui cinc, a Vidal ha d'estar en aquesta plantilla la temporada que ve, com a mínim la temporada que ve, com a mínim una temporada més. Crec que és el mínim que pot fer el Barça per compensar l'esforç i el sacrifici que ha tingut Erika Vidal és oferir-li un any més, com a mínim, sí, com a mínim. I crec que està badant moltíssim el Barça. No, sembla que no... Tot aquesta... quan el Barça ha tret pit parlant de valors i parlant de filosofia de club, crec que està perdent una oportunitat boníssima ara mateix per demostrar que no només són paraules, sinó que també, a l'hora de la veritat, doncs són fets, i recolzar Erika Vidal i donar-li una renovació que, per altra banda, crec que s'ha guanyat tenir sobre la taula i no que estigui pendent de que jugui uns partits o uns altres.
Bé, doncs, Ignasi, després d'aquesta petita valoració de la renovació d'Erika Vidal, que jo suposo i coincideixo amb tu en aquest aspecte que ha d'arribar i com a mínim ha de ser com una temporada més com a mínim per l'esforç que ha fet el jugador. També és veritat que llavors haurà de, per a disputar minuts, per a tenir més minuts, per a tindre menys, això ja serà cosa del mateix jugador de com evoluciona tot plegat i s'haurà de buscar un lloc a l'11, això no cal dir-ho, no? Però sí que és important que aquesta renovació no hauríem d'estar parlant ara perquè això ja hauria d'estar firmat i tot, no?
Exacte, hauria d'estar resolt fa temps.
Efectivament. Ignasi, a l'espera doncs d'aquest partit del dimarts, amb la Lliga pràcticament ja al sac, és qüestió de dies, és qüestió de setmanes que el Barça aconsegueixi ja matemàticament, imagino, aquesta Lliga. Hauria de passar alguna cosa molt dolenta per a que el Barça no s'alcés amb aquest títol de Lliga. I hi ha tot pendent de la Champions, que és l'altre títol que queda pendent per al Barça, eh?
Sí, sí. Ara és, és els dos partits que marcaran si la temporada és bona, com segur serà, per la Lliga, o és excel·lent ja, que seria estar en una final a Wembley, sigui quin sigui el rival, sigui Madrid o sigui el Borussia Dortmund, no? Un Barça que jo crec que és una incògnita com arribarà en aquestes semifinals, perquè a la Lliga en aquestes últimes jornades hem vist moltíssimes rotacions i jo crec que l'eliminatori amb el PSG és referència, perquè va haver-hi, diguéssim, jugadors, a banda de Leo Messi, lògicament, però jugadors que no estaven al 100%, com per exemple Xavi, ara sí que ja l'estem veient més a to, no pas amb l'eliminatòria del Paris Saint-Germain, on arribava tocat i va jugar amb dolor tots dos partits. Crec que, Pedro, per exemple, que la tornada, a l'anada no hi va ser, la tornada va arribar just i li van donar l'alta una mica abans. Són jugadors importantíssims que arribaran amb més seguretat i amb més tranquil·litat que no pas amb el Paris Saint-Germain, i crec que veurem un molt bon Barça amb una defensa, no?, que és, jo crec que ara mateix la nota més discordant, que centra totes les mirades, diguéssim, perquè en principi ha de ser Bartra qui ocupi aquesta posició al costat de Gerard Piqué, i sembla que Bartra en aquests últims partits ha donat un pas endavant en quant a tranquil·litat i que se'l veu molt més còmode com a central, i Gerard Piqué, que se li ha donat un descans que feia temps que mereixia, perquè portava molts partits seguits jugant i ha descansat les cames. La setmana passada no va jugar, va tenir gairebé 10 dies per poder recuperar forces, i haurem de veure quina serà l'alineació en l'atac, no? Jo crec que ara mateix és el dubte, si Tejo s'ha guanyat un lloc per ser titular o no, si David Villa seguirà sent una de les peces claus en atac, tot i que s'apunta o s'ha mig insinuat que no, se li està fent llarga la temporada després d'aquests mesos d'inactivitat, i després el dubte de Pedro o Alexis, no? Alexis, novament, que la seva lluita demana un lloc en l'11, però els galons i l'experiència de Pedro, que a més té gol, sembla que li podrien passar per endavant, no? Són els dos dubtes que hi ha. El centre del camp sembla prou clar, en aquest sentit, amb Sergio Busquets, amb Andrés Iniesta i Xavi Hernández com a fixes, i potser Tito, a Alemanya, podria arribar a apostar o per Cesc Fàbregas per tenir un centre del camp més reforçat, o fins i tot, per què no, per Alex Song, i jugar amb la pivot. És una opció que està allà, que encara no l'ha aplicat Tito Vilanova, només la va aplicar en els minuts de l'afegit del Paris Saint-Germain per
guardar el resultat.
Per guardar el resultat a l'equip, però tenint anada i tornada, i sabent que els alemanys aniran a totes a l'anada, doncs no ens hauria de sorprendre tampoc potser veure un doble pivot Sergio Busquets Alex Song.
Bé, doncs ho comprovarem. A veure si el Barça es posa les piles, es recupera ja per al partit del proper dimarts a l'Allianz Arena entre el Bayern de Múnich i el Barça. Aquest partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions. Dimecres serà el torn del Real Madrid. I Ignasi, nosaltres ho repassarem el proper diumenge.
Exactament, aquí estarem per comentar-ho i per parlar de la tornada just 3 dies després.
Efectivament, Ignasi, una forta abraçada, bon cap de setmana el que queda i fins al proper diumenge.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi bé, adeu.
Adeu.
L'Ignasi Taltavull, el nostre company de Ràdio Barcelona, com cada diumenge hem tingut aquí a la graderia per a comentar l'actualitat a Can Barça. Nosaltres seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, 21 d'abril. De seguida fem un viatge cap a la Premier per a parlar de lliga anglesa amb la nostra col·laboradora, la Eva Prieto. Abans, però, més música a la graderia amb la companyia del DJ Nano i Carlos Jean. Això es diu Prisoners.
See the mirror of life. All your crimes are also mine. The real jail is inside.
Cadena SER, número 1 en esport.
Recte final de la graderia d'aquest diumenge, moment de parlar de la Premier, ho fem amb la nostra companya, la Eva Prieto, avui via telefònica. Eva, què tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que hubo un gran partido en la Premier y además que te tocó de cerca el Newcastle-Sunderland, el derbi de, del noreste de las Islas Británicas y bueno, que al final no terminó, sobre todo después del partido, de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, la verdad es que hacía muchos años que esto no ocurría en Inglaterra, esos disturbios que sucedieron después del partido. El club ha anunciado que impondrá sanción inmediata de por vida a los aficionados de su equipo involucrados en los disturbios del pasado domingo, que dejaron 4 policías heridos y un total de 29 detenidos. Durante los disturbios, los radicales incendiaron contenedores de basura y lanzaron botellas de vidrio a la policía que estaba escoltando a los aficionados del Sunderland después de que se llevasen el triunfo por 0-3. Es un poco alarmante, ¿no? Porque este último mes se han producido altercados, más altercados de este tipo, porque también en la semifinal de la Copa de Inglaterra que disputaron el Millwall y el Wigan, los hinchas del club de Londres, del Millwall, comenzaron a luchar entre ellos y el conflicto se extendió rápidamente. Hubo puños y rostros ensangrentados en la multitud, generando pues un ambiente muy tenso y afectando a los espectadores inocentes, ¿no? Que solamente querían disfrutar del partido. La verdad es que es una noticia bastante triste y bueno, han salido varios representantes de entidades de los clubes de fútbol diciendo que bueno, que la gente no se espere que esto vaya a suceder continuamente, sino que son hechos aislados
por suerte,
y que desde luego que hay que condenarlos.
Sí, sí. Recuerdo que vi una imagen en la que un aficionado del Newcastle se enfrentaba contra un caballo de la policía.
Sí, sí, o sea, sí, efectivamente. O sea, es que se lanzaron contra la policía, contra los caballos, contra los aficionados del Sunderland. La verdad es que fue tremendo.
¿Estuviste en el derbi o no?
No pude asistir.
Vale.
No pude asistir al derbi, pero bueno, me han comentado varias personas que sí que fueron, que tuvieron que quedarse en el estadio bastante tiempo esperando a que esto pasara, ¿no? A que se disolviera un poco esa multitud de gente que estaba pues repartiendo a diestro y siniestro, vaya.
Este término, el hooliganismo, yo creo que no solo en Inglaterra, sino que está repartido por otros puntos de la geografía mundial, ¿no? En todos lados los hinchas, a veces los que van ya más allá del fútbol, siempre son los que la lían, ¿no? Al fin y al cabo. En el caso del Newcastle, en el caso de, no solo en Newcastle, sino también en la Premier, el hooligan es una figura que ya hace muchos años, mucho tiempo que está en el mundo del fútbol y que se ha hablado muchísimo sobre ello.
Sí, claro, es que antiguamente, pues eran los años 70, años 80, cuando se producían continuamente este tipo de actos vandálicos. Entonces, bueno, se impusieron una serie de medidas para acabar con estas acciones, lo consiguieron. La verdad es que ahora mismo el aficionado inglés pues es una figura muy respetada, porque la gente se comporta muy bien y con mucha educación siempre en los estadios de fútbol británicos, y ha sorprendido realmente que haya sucedido esto. Hay que recordar que este derbi es uno de los más calientes, si no el que más, de Inglaterra, porque hay una gran rivalidad histórica que trasciende a lo meramente deportivo. Entonces, bueno, yo sí esperaba cierta tensión y no sé, pues discusiones, siempre hay discusiones, siempre hay gente que se enfrenta, y más en una derrota de este tipo, que fue por 0-3, pero vamos, nadie esperaba que se producieran este tipo de acciones tan, tan violentas, ¿no?
¿Por qué dices que es el más caliente de la liga? ¿Qué hay entre Newcastle y Sunderland?
Pues son dos ciudades enfrentadas históricamente. No recuerdo exactamente la fecha de cuándo comenzó, pero son dos ciudades que siempre, digamos, Sunderland ha vivido un poco a la sombra de Newcastle, en todos los sentidos, político, económico, industrial, y entonces pues ya se sabe que muchas veces estas rivalidades se trascienden al fútbol, ¿no? Se exportan de cierta manera y y es como ellos usan el fútbol, ¿no?
Sí.
Usan su rivalidad futbolística para, bueno, pues defender, digamos, el orgullo, el honor de dos ciudades enfrentadas, ¿no?
Bueno, el partido, aparte de los disturbios del final con los hooligans que la liaron, tuvo también más cosas, porque aparte fue una victoria para el equipo del Sunderland, como decías, por 0-3, el equipo dirigido por Di Canio, y que además dejó una nota negativa en cuanto al Newcastle.
Sí, porque Tim Krul, el portero del Newcastle, se pierde el resto de temporada tras dislocarse el hombro. Es una noticia malísima para el conjunto de Alan Pardew, porque Krul es uno de sus jugadores más decisivos. Además, acababa hace poco de volver de una lesión de tobillo que le tuvo alejado un mes de los terrenos de juego, y ahora pues será Elliot su sustituto durante las jornadas que restan.
Un Sunderland que con esta victoria pues le vale para seguir luchando para evitar el descenso.
Sí, de todas maneras continúa empatado a puntos con el Stoke City y el Aston Villa, tienen 34 puntos, es una victoria muy importante. Sobre todo es una gran dosis de moral, porque llevaban 13 temporadas sin ganar en el campo del Newcastle, en St. James's Park. Y bueno, la verdad es que le va a venir muy bien al equipo. Sobre todo, bueno, se puede decir que Di Canio ha comenzado con el pie derecho, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, continúa peleando. Tiene un calendario bastante complicado. Pero yo creo que el Wigan, del que hablaremos ahora, pues es el que lo tiene más difícil de esos equipos que están ahí luchando por evitar el descenso.
Pues venga, vamos a hablar del Wigan, de Roberto Martínez, que va a jugar la final de la FA Cup ante el Manchester City, que eliminó al United.
Sí, finalmente será el cuadro de Mancini el que se enfrenta a Wigan en esa Copa de Inglaterra el próximo 11 de mayo. El conjunto de Rafa Benítez acusó el desgaste físico acumulado. Hay que recordar que este era el tercer encuentro de los últimos 15 días en los que el Chelsea se lo jugaba del todo o nada, y este calendario tan complicado pues parece ser que les ha pasado factura. Los goles del City fueron obra de Samir Nasri y el Kun Agüero. Dembaba recortó distancias con una semichilena espectacular, hay que decirlo, pero finalmente pues no lograron remontar el encuentro, que finalizó por 1-2. El Manchester City es un rival bastante complicado para el conjunto de Roberto Martínez, porque básicamente digamos que necesitan ganar este título para salvar su temporada, porque se han quedado fuera de todas las competiciones. Y luego, por su parte, si el Wigan consiguiera ganar la Copa de Inglaterra, sería la primera vez en su historia. Pero la otra cara de la moneda es que se está jugando el permanecer en la categoría, y jugar una final de estas características pues les puede pasar factura.
Te estaba diciendo City contra United, me he equivocado, era City contra Chelsea, como bien nos comentaba nuestra compañera Eva Prieto. Efectivamente, es la única salida para el Chelsea para salvar lo que es la temporada. Ganar la FA Cup. Pero bueno, que al final ni eso.
No, era el Manchester City el que necesita ganar un título, porque no se ha quedado fuera de todas las competiciones. Sin embargo, el Chelsea, pues sí, es un mazazo, porque ha hecho una temporada bastante mediocre, pero hay que recordar que continúa vivo en la Europa League. La semana que viene hablaremos de esto, porque jugará... Sí, jugará el jueves pues digamos que Rafa Benítez tiene todavía ahí la baza de poder ganar la Europa League, que es claramente el favorito.
¿Wigan o City? ¿Cuál ves como favorito para la final?
Bueno, a mí me encantaría que ganara el Wigan, porque ya sería la guinda del pastel, ¿no?, al trabajo de Roberto Martínez, que creo que es un entrenador bastante infravalorado, sobre todo en España, y yo, en mi opinión, está a la altura de los mejores técnicos de nuestro panorama nacional. Y yo pienso que, hombre, sería una gran alegría, ya que Wigan nunca ha ganado esta copa, ¿no? Entonces sería pues una alegría inmensa. Pero por otro lado, pues sí que es cierto que me da miedo, porque claro, supone para el equipo un desgaste también importante el pensar en una final de estas características.
Claro. Bueno, sin duda el Wigan tiene que ganar esta FA Cup, es uno de sus objetivos, pero el objetivo principal es conseguir la permanencia en la Premier también. Hablando de la Premier, estábamos hablando del Sunderland, que se está jugando la permanencia, también lo está haciendo el Wigan, pero lo que no sabemos es cuál de estos equipos al final va a bajar. O Wigan, Sunderland, Aston Villa, que me comentabas que son los equipos que se están jugando en estas últimas jornadas. Pero sí que sabemos un equipo que ya va a jugar la Premier la próxima temporada. Será el Cardiff, el equipo de Gales, que ya ha conseguido matemáticamente el ascenso. Proviene de la Championship, de la segunda división inglesa. Y va a haber derbi de Gales la próxima campaña en la Premier entre el Swansea y el Cardiff.
Y además, después de 51 años, será pues eso, el segundo equipo galés en jugar la Premier el próximo año junto al Swansea de Laudrup. Y bueno, el Cardiff pues es el líder de la Championship y se vio beneficiado el pasado fin de semana por esa derrota de Watford ante el Millwall. Sí. Y a falta de 3 jornadas para el final, pues ya se ha confirmado su ascenso a la Premier League. Hay que recordar también que Hull City va segundo en la clasificación, mantiene 6 puntos de ventaja sobre el Watford, que va tercero. Y ahora mismo, pues los 4 equipos que disputarían el playoff por esa tercera plaza de ascenso a la Premier serían, además del Watford, el Brighton de Gustavo Poyet, el Crystal Palace y el Leicester City.
Efectivamente, a ver si tiene suerte el Brighton, también de nuestro compañero el Bruno Saltor, que esperamos que, creo que termina la liga en casa contra el Wolves y después ya, si todo va bien, a jugar las semifinales y la final de los playoffs de ascenso. Que imagino que se va a jugar en Wembley, ¿no? También.
Sí, va cuarto en la clasificación el conjunto de Poyet. Y hombre, la verdad es que lo está haciendo muy bien, porque es uno de los equipos que mejor fútbol juega de Championship. Y ojalá que este sea el año del ascenso, que yo creo que si no es este año, será el que viene, porque es uno de los equipos que más guerra da en una competición tan dura como es la Championship.
Bueno, pues a ver si es verdad. Y para terminar, Eva, rápidamente los partidos que tenemos para hoy domingo.
Venga, pues muy atentos al Liverpool-Chelsea, que se disputa a las 5 de la tarde. Partidazo. El aliciente de este encuentro será esa visita de Rafa Benítez a su antigua casa, a Anfield, donde seguramente le recibirán con algún mensaje. Será un encuentro muy emotivo para el técnico español. Y también, interesante, ese Manchester United-Aston Villa, que cierra esta jornada número 34 de Premier League, mañana lunes a las 9 de la noche.
Perfecto, pues tenemos partidazos para terminar esta jornada en la Premier. Eva, muchísimas gracias y hasta el próximo domingo, ¿eh?
Un placer, como siempre, hasta el próximo domingo.
Cuídate, hasta luego, adiós.
Adiós.
Bé, doncs després de parlar amb la Eva Prieto sobre la Premier League, continuem, moment de fer un repàs a l'agenda esportiva a casa nostra per aquesta tarda. Bé, doncs, comencem per la primera catalana, on l'Escó des de les 12 del migdia està jugant al camp del Sants, un Escó que ha de continuar amb aquesta bona dinàmica que porta per aguantar aquests 4 punts de marge respecte al Sant Feliuenc i el Viladecans, que també juguen avui. Per tant, veurem en aquestes darreres jornades si l'Escó és capaç d'aconseguir mantenir aquesta primera posició que ocupa des de fa moltíssimes jornades i finalment aconsegueix l'ascens a la tercera divisió. En quant a la tercera catalana, el grup primer per aquesta tarda a les 6 es juga el derbi entre el Flix i el Móra la Nova. També es disputa a les 5 el partit entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i la Sénia, un partidàs també. A més del Vilalba, Camp Redó i del Deltebre, Horta de Sant Joan. I pel que fa a la quarta catalana, aquesta pot ser la setmana, la jornada del Corbera d'Ebre. Un Corbera d'Ebre que juga a les 5 de la tarda a casa davant del Batea, un gran derbi de la Terra Alta. I atenció, perquè el Corbera, si guanya el derbi contra el Batea i el Remolins Vítem, que juga també a les 5 a Ginestà, empata o perd, el Corbera d'Ebre es proclamarà ja equip matemàticament de la tercera catalana. Per tant, el Corbera d'Ebre pot aconseguir l'ascens matemàtic aquesta tarda, això sí, sempre i quan guanya el seu partit contra el Batea i esperi que el Remolins Vítem perdi o empati al camp del Ginestà. A més, però, també es jugaran més partits. Des de les 12 del migdia s'està disputant el partit entre els Montells i el Tivissa. A les 4 començarà el Benissanet Roquetenc. I, com dèiem, aquest Ginestà Remolins Vítem a les 5 de la tarda. Doncs aquests són els partits més interessants que podem veure aquesta tarda al futbol de casa nostra, una jornada en la qual estarem molt atents a partir de les 10 de la nit al programa esportiu dins l'estadi per analitzar tot el que ha donat de si aquesta jornada esportiva. Vinga, recta final del programa d'aquest diumenge. Entrem de ple a la secció d'Història del món del futbol. No se la perdin.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Bé, doncs avui a Històries del món del futbol parlarem de Il Gran Torino. No el vehicle, sinó aquell equip del nord d'Itàlia que va meravellar en aquella època, al finals de la dècada dels 40, i en el qual doncs, també va posar el punt final en aquella mateixa època. Ho analitzem de seguida, perquè va haver-hi un temps en el qual el calcio, la lliga italiana, va ser un exemple de futbol total. Un dia no gaire llunyà, en el qual qualsevol besllum del catenaccio s'allunyava radicalment de la lliga italiana. Un equip al nord d'Itàlia combatia l'època de decadència amb un joc alegre i atrevit, però aquesta batalla plena d'entusiasme i felicitat es va convertir en una derrota desgraciada i tràgica. Il Grande Toro va perdre un partit que mai va voler jugar aquell 4 de maig del 1949. Passades les 5 de la tarda, va sonar la xiuletada final sense que aquest equip de llegenda pogués tenir la més mínima opció de guanyar. Les seues il·lusions, esperances o ambicions van morir quan aquell avió trimotor, un Fiat N212, es va estavellar contra la cúpula de la Basílica de Superga, a tan sols 20 quilòmetres de Torí. En aquell desastre van morir tots els passatgers, tots, 33 persones, entre les quals es trobaven els 18 futbolistes d'aquell màgic Torí. L'equip que presidia Ferruccio Novo tornava de jugar un partit homenatge a Josep Ferreira, la capità del Benfica, a Lisboa. Un fort temporal i una espessa boira els tenia guardat un inesperat aterratge al seu retorn. Ningú va sobreviure a l'impacte. Ningú, excepte dos futbolistes que, per diferents raons, no van pujar a aquest maleït avió. Un d'ells va ser el mític Ladislao Kubala. Va ser un d'ells dels supervivents, però més que res perquè no va pujar en aquell avió. I és que el futbolista hongarès, que a més, doncs, al cap d'uns anys es convertiria en una estrella mundial, inclús jugant al Futbol Club Barcelona, ja ho saben, Ladislao Kubala, va haver de romandre a Lisboa perquè el seu fill s'havia posat malalt. I l'altre supervivent d'aquella plantilla va ser Sauro Tomà, un lateral esquerre procedent del modest La Spezia, que acabava de fitxar pel Torino amb només 23 anys i que per sort es va quedar a casa per una lesió. Són molts els que apunten que si la història d'aquell equip no hagués acabat de manera sobtada, avui potser no existiria el catenaccio. O potser tampoc la Juventus seria l'equip principal de la població de Torí. Qui sap, però el Torí sí que va ser real. Un equip que jugava amb tres defenses i que practicava un futbol eminentment ofensiu i arriscat, en el qual sobresortia el seu capità Valentino Mazzola. Es van mantenir invicte en el seu estadi Filadèlfia durant 93 partits i va conquistar 5 escudetos, 5 lligues italianes de manera consecutiva. Va arribar a golejar el Milan, el Torí, per 10 gols a 0 en una temporada. Recordo la del 48-49, en la qual les xifres mostren amb nitidesa el domini que el Torí exercia aleshores. 125 gols a favor i 33 en contra, amb 16 punts d'avantatge sobre el segon classificat. Una hegemonia que va arribar fins a aquest 4 de maig del 1949. En aquella campanya, el Torí comandava la classificació, mancant 4 jornades per acabar, fins que va succeir la tragèdia. En un acte de justícia, la Lliga Italiana li va atorgar aquell campionat, en el qual va jugar la resta de partits amb l'equip juvenil, enfront d'uns rivals que, per respecte, també van emprar els jugadors de les seues categories inferiors. Però si el Torí es va quedar tocat anímica i esportivament, no menys dur va ser el combinat nacional. En un equip dirigit per Vittorio Pozzo, la plantilla del Torí monopolitzava les alineacions del combinat nacional. El lloc de porter era l'únic que es lliurava d'aquest acaparament torinès. Amb el desastre, en el qual el propi Vittorio Pozzo va haver de reconèixer els cossos dels futbolistes, va acabar una florent etapa del futbol italià. Més de 500.000 persones van acompanyar el Torí en el seu adeu, en el mateix ordre en el qual sortien al terreny de joc, en el qual van ser anunciats les ataúds a l'entrada de la catedral de Torí. Quan va entrar Mazzola, el capità, el silenci es va apoderar de Torí, d'Itàlia i del món del futbol. El Gran Torí, lamentablement, o el Gran Torino, més ben dit, lamentablement, ens havia deixat per sempre. I amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a dins l'estadi repassarem tota la jornada esportiva a casa nostra. No s'ho perdin aquesta nit a partir de les 10 en punt. Gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda de cap de setmana, i el proper diumenge a les 12 ens tornem a escoltar Ràdio Mora d'Ebre a la cadena SER, al 87.6 de l'FM o per internet a www.radiomoradebre.cat. Gràcies, adeu-siau.